Altres qüestions, doncs avui estem molt contents perquè tenim en Santi Ramírez Arnau. Tenim en Santi Ramírez Arnau aquí, ja sabeu, és el director de l'escola Mestre Lluís Andreu, però a part doncs, també es pot dedicar a la seva gran passió, més enllà de la docència, que és la música, col·laborant en molts projectes com a trompetista i també com a director de la banda municipal. Senyor Ramírez Arnau, sí. Molt bon dia, què tal, com està?
Bon dia a tothom.
Molt bé, escolta, un peu a cada banda, eh? Un peu en aquest cas en la docència amb infants i un altre en la música, que d'alguna manera també hi ha molts ponts que els uneixen, aquests dos àmbits, no?
Sí, bueno, el que és la passió de la música també ajuda a dur un poc el que és també la professió docent.
Per cert, teniu jornada de portes obertes ben aviat, el Mestre Lluís.
Sí, aquest dimecres 30, és dimecres 30 d'abril, tenim dues sessions. Ho hem fet a veure perquè no hi hagi problemes d'horaris i tal. I la primera sessió serà a les 9 i mitja del matí, que podrem rebre a les famílies i podran visitar l'escola una mica in situ en veient els infants, també com treballen i com es treballa a l'escola. Si farem una miqueta també d'explicació, una miqueta de xerradeta perquè poden resoldre tots els dubtes de cara a la matriculació, de cara a...
Dimecres, eh?
Sí, sí. Sí, perquè ho havíem posat dimarts, però ens han posat el que és la gala de Sant Jordi, a la tarda, i també tenim sessió a la tarda. I hem dit, anem a fer-ho tot dimecres, el dia 30, 9 i mitja del matí, i a les 18 hores, a les 6 de la tarda, també tindrem una sessió un poc més tranquil·la, podran visitar també tota l'escola i bueno, els farem també una mica d'explicació i resoldre tots els dubtes que tinguin.
Molt bé, doncs queda dit. Ho direm igualment als informatius de dimarts i dimecres. Recordarem a la ciutadania doncs, que hi ha aquestes jornades a portes obertes. El Mestre Lluís Andreu, per cert, vam entrevistar no fa pas tant, en aquest cas, a un alt càrrec de la Conselleria d'Educació i ens va tornar a parlar de l'unificació del centre. Per cert, avui no em vull treure teva, avui venim a parlar aquí de música, sí. Però em va fer gràcia perquè diu, no, abans que acabi la legislatura, tenim previst que ja tinguem doncs diríem el projecte, no? Bueno. El projecte i en fi, estaria bé, no? Sí. Que no s'hagi cada cop doncs de creuar per un carrer on...
És molt necessari, és més necessari del que es pensa la gent.
Sí,
molt,
sí,
molt
sí. A més, és surrealista, no? Sí. Hi ha un punt surrealista en això doncs, que es creu un carrer i que nosaltres que ho veiem aquí cada dia, hi ha gent que passa ràpid amb el cotxe.
Sí, 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 sí.
O sigui, mira que està indicat, zona escolar, hi ha gent que passa estripant i en fi, i és que a més hi ha una circunvalació beníssima. O sigui, són 10 segons més, però en fi, sí. L'únic que sí que bueno, és un projecte doncs, que té la seva complexitat, entenc, i també doncs, hi ha d'haver doncs, una inversió econòmica per fer-lo i tot, però bé. Deixem aquesta qüestió, recordem, dimarts, dimecres, us recordarem aquí l'informatiu doncs, que hi ha aquesta jornada de portes obertes al Mestre Lluís Andreu. I ara sí, què mos portes avui de música en aquest en si bemol?
Bueno, a veure, el tema és que quan em proposes de venir aquí dius a veure de què es pot parlar, no? I clar, l'època, els gustos i tal, i bueno, aprofitant una mica l'època, no? en la que hem acabat ara, no? de Pasqua, de Resurrecció i tot això, i vaig pensar, a veure, hi ha molta música que es fa per Setmana Santa, molta música de fúnebre, molta música, i però després de la mort ve la Resurrecció, i aquesta part, he estat mirant una miqueta a veure en música clàssica què hi ha, no? I la veritat és que no he trobat molta cosa referent a lo que és la part, diguem, de resurrecció, de més d'alegria, no? Més d'esperança, de cara a lo que és el tema aquest.
O perquè, bueno, diríem que la religió, el cristianisme, el catolicisme, és permanent, és un dels motius centrals, claus de la música clàssica, sobretot de segle, això, no? 14-15, de segle XV, no? De segle XV-XVI fins al 19, no? O sigui, hi ha obres espectaculars des de, des de els evangelis doncs de Bach, no? Els rèquiems, les misses, sí, sí, sí. O sigui, un munt. I després també hi ha música sacra, en aquest cas, en, doncs en l'època més barroca, no? El Renaixement, amb, amb grans autors... doncs que també, que sí, també sí. Hi havia molt. El que dius tu, t'especifiques amb la resurrecció.
Clar, com una mica com això, no? O sigui, tu trobes molta música feta per lo que és la, la, lo que és la passió i la mort de Jesucrist, no? Però la part, diguem, de resurrecció, hi ha alguna cosa, però no, no és tan... No, no, no trobes tant com, com el que és el tema, diguem, de la mort, no? I de, i de, i de la tristor i de les melodies aquestes més, més, més passionals, més, més, més dures, més, no? Que sembla una mica més, més fàcil de trobar. Tots els rèquiems que hi ha grandíssims autors que tenen rèquiems, i això és una cosa que... O les obres, per exemple, les òperes, sempre mor algú en una òpera, no? Sempre n'hi ha... I aquesta part, diguem, d'esperança, de vida eterna i tal, és una cosa una mica més, més difícil de trobar, específicament.
Perquè aquestos de, com Monteverdi i Coetani, és que feien més música, doncs, a, primeres òperes, música coral, també, i que hi havia, doncs, motius religiosos, no parlaven tant de la passió, parlaven més... no es parlava de la resurrecció.
Sí, es tracta el tema, possiblement en un rèquiem tens la part, no? de lo que és la mort, i, però per una obra que sigui com específica per aquest tema és més complicat. Era un poc... Aquest és el fil conductor que volia...
A la passió segons Sant Mateu, de Bach, deu haver-hi algun moment al final.
Sí, aquests finals, la passió segons Sant Mateu, per exemple, el Messies de Händel, que, que es toca molt en Nadal i tal... Sí. Té la part de la resurrecció, també. Val? Pues, la part més coneguda és, possiblement seria l'Aleluia, no? El començament. Però després és això, no? Que són com a parts. I per trobar coses més específiques he hagut d'investigar una miqueta més o coses que ja coneixia.
Bé. Escolta, i m'ho has enviat una llista de Spotify. Jo us dic aquí, si voleu seguir en Santi a Spotify i disfrutar de les seves llistes, l'heu de buscar a Santi a Eivissa, amb minúscula tot, Santi a Eivissa, dues S, Santi a Eivissa, i allà té totes les llistes que mos porta aquí al de far a far quan fem el que t'en si ve molt. I aquesta es diu Més enllà, que és un nom doncs molt...
Bueno, una miqueta
així, molt, no? Molt suggestiu, no? Molt suggerent.
Sí, sí, sí.
Vinga, va, què estem escoltant?
Bueno, la primera que havíem posat és l'Stabat Mater de Pergolesi, val? Una peça, diguem, com renaixentista, i un poc el que parles això, no? El primer moment, el moment de Jesucrist que davant de la seva mare, no? I hi ha com tota una part, diguem, lírica, que és la que explica el que és aquest fet. Val? És una peça molt coneguda, és una peça molt coneguda, sobretot aquest començament.
Vinga, va.
Sí, és una peça molt polida, sobretot aquest començament. Després té altres fragments també molt, molt polits.
I deixa'm demanar-te, aquesta veu aquesta línia que se sent de fons, que puja, que ascendeix, això és una dona o és un al·lot?
A veure, està escrit per a soprano i contralt. Val? Això vol dir que poden ser dos dones, val? Però també últimament sé que s'ha fet amb contratenor. que és un home que té una veu molt aguda, o que fa, diguem, la veu molt aguda, d'acord? També és un altre timbre que és molt, molt polit, també, val? I, bueno, això simplement és... Això, el text és del segle XVI, però la música és del segle XVIII, o sigui, està en final del barroc, val?
Molt bé.
Passam, si voleu, una peça un poc més alegre, val? Ens passem, diguem, a la part més celestial.
Molt bé.
Aquesta és una peça molt coneguda també, és el Gloria in Excelsis Deo de Vivaldi, també és té tot un text, i aquest text va, diguem, dividint-se en seccions, i cada secció és un fragment musical, no? Aquest és el primer de tot el Gloria, i la veritat és que també és una peça super recomanable i molt coneguda també.
Jo crec que la gent com jo, que tampoc entenem massa, o sigui, sentim aquests violins... Ja pensem que és Vivaldi, no? Té com un trademark, no? Allò que es diu en anglès, un marca de la casa que la gent l'identifica i et trobo, no? O que...
Això que acabes de dir és molt polit, no? Perquè te passa moltes vegades quan comences a conèixer algun autor, algun compositor, no? De dir, això sembla que sigui aquest, no? I és com aquest joc, no? I sí, en Vivaldi la veritat és que tot aquest joc de violins el té i era un expert, no?
Una mica, bé, pràcticament contemporani Pergolesi, no? Una miqueta abans,
sí,
no?
Sí,
potser.
Sí. Bueno, Pergolesi va viure al principi del segle XVIII, val? Va viure molts pocs anys, va morir amb 26 anys. I en Vivaldi sí que va tenir una vida un poc més des de lo que és el final del barroc, des del 78 al 42, 1678 al 1741, pràcticament el final del barroc.
Vinga, va, escolta'm una miqueta més. Vinga, la següent, va, som-hi.
Aquí hem fet un salt una miqueta, val? En la història. Hem anat a Mahler, hem anat a la segona sinfonia de Mahler. Aquesta sí que és un poc del tema, no? Del
dia. La sinfonia semblava una òpera.
Sí, perquè Mahler utilitza... En aquesta, la primera que ho utilitza, la veu, la segona sinfonia, que es diu Resurrecció, i està basada en un poema que parla sobre la resurrecció. Es veu que sembla ser que es va morir un dels seus professors, un director, en Hans von Bülow, i va escoltar en el seu soterrament, va escoltar una poesia d'en Friedrich Gottlieb Klopstock, val? I parlava d'això, la poesia, i ell va fer una interpretació de lo que és aquesta poesia. I aquesta sinfonia, qui hagi vist la pel·lícula de Maestro,
de Bernstein.
De Bernstein és la part aquesta, diguem, on està Bernstein dirigint l'orquestra al final de la pel·lícula, i és una peça molt, molt, molt grandiosa i molt espectacular.
Va agradar la pel·lícula o no?
Sí, a mi em va agradar.
No, però a mi, ara que la recordo vagament, tot i que es va estrenar fa 2 anys, mirem tantes que mos queden així difuses en el nostre cap, Però potser hagués agraït que es dediqués més al procés creatiu de la música i menys en les seves qüestions personals sexuals.
Jo crec que és un poc el pensament un poc general, no ho sé, però jo sí que també em vaig quedar una mica amb aquella sensació de dir, bueno, m'hauria agradat una mica més la part musical.
Que feien la intimitat en Leonard Bernstein, saps?
Sí, és un poc el morbo, no?, de donar-li a la pel·lícula aquest sentit. Però sí, la part musical està prou aconseguida.
Top 5, no?, entre els grans directors musicals del segle XX, o què?
És un dels que més m'agrada. Molt expressiu, era molt... molt... A més, que té una obra enregistrada grandíssima i molt bé, amb grans orquestres, Viena, Nova York... És
I a més bandes sonores, no?
I també, sí, o sigui, i a més, el que va composar ell, no?
Recordem, West Side Stories Day, no?
West Side Stories Day, també té un musical, Candide, té tota una missa també grossíssima, també. Té moltes cosetes, també. Té moltes coses que... Amb música, diguem, de la seva època, molt recomanable, també.
Molt bé, doncs això, Mahler, que ja té aquesta impronta, aquesta solemnitat, no? Tot i que era com una miqueta revolucionari, era d'aquesta Viena final de segle, no? I després el van acabar tractant, doncs, els nous compositors com de carca, no? Com algo antiquat, no? Perquè canviava molt ràpid, no?, aquell temps, la música.
Sí, va ser un temps de canvis, de nous estils, i bueno, ell se va quedar en la seva part, però el que va fer ho va fer de manera espectacular, o sigui que... Res a dir.
La cinquena no té cap motiu així, diríem, religiós, però vull dir, tothom la coneix, o sigui, totes, no?
Sí. Aquesta, per exemple, és la molt espectacular, perquè això té el cor, té tota l'orquestra completíssima i bueno, molt polida.
Jo que hi entenc poc, quan escolto aquest Mahler, sí, o sigui, també es poden identificar amb aquesta potència dels vents, no sé si estàs d'acord, que sempre estan allà com... I no sé, com...
Els exprimeix a tope en tots els sentits, o sigui, tant tècnicament d'agilitat, com de potència, com de tot el que... La veritat és que les instrumentacions són espectaculars de Mahler.
Hi ha una pel·lícula, en aquest cas, que es pot estar a les xarxes, no sé si està Filmin, no sé si està Movistar, que és de la relació entre Kokoschka, el gran pintor, diríem, vanguardista austríac, i Alma Mahler, que era una miqueta qui estava darrere de Gustav Mahler, allà també, música, i surt Mahler, també, de l'estona, i és la relació que van tenir ells dos d'amor, no? Molt interessant, aquesta pregunta, també, ara que en parlàvem. I això, què sona, què és?
És continuat amb Mahler, perquè en la seva quarta sinfonia, val, tracta també el tema, però d'una manera una mica més popular, també, a base d'una poesia més popular, i tracta un poc això, el tema de la mort i la resurrecció. I aquest moviment és d'una poesia que explica com és el, diguem, el cel, no? Però d'una manera molt popular, no? I explica les coses, doncs això, no? La vida celestial i que Sant Pere està en el cel i que hi ha àngels i que hi ha verdures de tota mena i que hi ha espàrrecs i fèsols i hi ha... O sigui, hi ha com una imatge molt bucòlica, no?, de lo que és el cel, i ho fa a partir també de cant.
Escoltem-ho, va.
Una cosa interessant de Mahler és que ell, moltes de les peces que tenen i moltes de les músiques, de les melodies que tenen les sinfonies, ja les havia treballat abans amb Lieder. Val? O sigui, ella agafava una poesia, la musicava, li posava la melodia, li posava un acompanyament de piano, i això ja ho deixava com una peça, i després ho reutilitzava en les seues sinfonies. Això, hi ha moltes sinfonies que dius, ostres, qui conegui la música de Mahler, això me sona d'una altra melodia, o si se busca, se pot trobar, diguem, la partitura en piano i, i veu de lo que és... de lo que és aquestes peces, no?
Saps que estava pensant? Que jo crec que la quarta de Mahler la vaig veure a Eivissa durant la pandèmia. No sé si estaves tu tocant la trompeta.
Aquesta la vàrem fer.
Però no recordo que hi hagués...
Al final.
Hi havia veu, també.
Sí. El quart moviment és amb veu. És una sinfonia una mica rara, per dir-ho d'alguna manera, perquè
el quart moviment qui cantava a Eivissa així?
Cantaven a Isabel el Baladejo.
Ah, sí, és veritat, no recordo. Sí, no me'n recordo el nom, però sí que és veritat. Ara recordo que sí que hi havia...
Sí. En petit format també, es va fer una cosa una mica així estranya, no? Per poder continuar a fer concerts, però sí.
A Can Ventosa, que es fa, doncs... podeu veure una quarta de Mahler. O sigui, ja et dic, durant l'any... No sé si era l'any... Jo crec que hauria de ser ja a finals de la pandèmia. Molt bé, i què més tenim? Va.
Bueno, passem a una altra sinfonia un poc relacionada. Això és la Sinfonia Dante de Liszt. I està dedicada a això, a la Divina Comèdia. I una mica per lo que és l'obra de Dante Alighieri, no? Del segle XIV, que parla una mica d'això, dels diferents estaments que hi ha, no? Després de la vida, de l'infern, del purgatori...
I del paradís.
I això és el començament, això és l'infern, o sigui que...
I quan baixa cap a baix acompanyat de Virgili,
que
li fa de guia...
Sí.
I bueno, es van trobant doncs, a papes, a músics, a tot es troben en aquest viatge.
Fa tota una selecció, sí.
Escolta, no sabia que Liszt també tenia sinfonies, o sigui, se'l coneix més pel piano, potser, no?
Sí, Liszt era un especialista de com a pianista i com a compositor de música de piano, i va ser un gran concertista a nivell altíssim, però com a un dels genis de la música, també va tractar la música instrumental.
Molt bé, vinga, va, escoltem aquesta Sinfonia de Dante. Que fa més por, en aquest cas l'infern de Dante vist per Liszt, que en el llibre,
eh? Segur, no?
Però bueno,
aquesta era una peça un poc perquè sapiguem també un poquet, no? Lo que, també les peces literàries que han hagut sobre el tema i tal, que s'han passat també a música, hi ha molta cosa de... hi ha moltes parts, moltes peces literàries que han sigut utilitzades per compositors. I en aquest cas, el que és la Divina Comèdia de Dante, la troba que almenys tres compositors l'han utilitzat per fer composicions.
Sí, eh? Molt bé.
Està bé. I bueno, si voleu passem a una altra un poc més popular, un tema un poc més així, vale? Això és la història del soldat de Stravinsky.
Escolta, com a tots els ens hi ve molts d'en Santi i Ramírez Arnau, no hi podia faltar una peça d'Igor Stravinsky. De tu, el teu gat és Odi Igor, no? El teu gat... T'has tret algun gatet allà a casa que es diu Stravinsky o Igor, no? O sigui...
Bueno, a lo millor...
Li podries posar...
Igual li posaria més Sostakovich, no? Però també algun rus cauria.
Sí, no?
Bueno, simplement això, que és una història que es fa un tracte, un soldat que ve de la guerra, fa un tracte amb el diable i al final, pues això, acaba que en principi tot molt bé i aconsegueix el soldat el que volia, de fer-se ric i tal i qual, però al final el tracte se trenca una mica i el diable se l'endú cap a, també cap a l'infern de Dante.
És un clàssic, eh? Aquests pactes amb el diable que s'acaben, sí, doncs, no complint. Escolta, Stravinsky, com que havia marxat, com que estava a l'exili, aquest sí que podia fer el que volia, no?, una miqueta.
Sí, sí, va tenir
aquest, les temàtiques...
Una vegada va sortir de Rússia ja va tenir carta blanca.
Molt bé. I acabem amb...
Sí, i bueno, i ara l'última peça no és que tingui molta relació, però jo sempre l'he relacionat, no?, amb una peça un poc de recordatori i de més enllà, no? O sigui, això és una mica una confessió, no? Jo dic, si hagués de posar una música, no?, per a un ser volgut, no?, el dia del seu
funeral, del cunyat,
funeral, no?, jo crec que aquesta peça crec que és molt... Aquesta part en concret, no?, és la part de Pinos de Roma, de Torino Respighi, no?, i bueno, un poc dedicatòria, no?, ja que s'han fet diferents dedicatòries, però bueno, aquest programa segurament té un parell de peces que estaven en el seu llistat, no?, de peces favorites. Així que, bueno, una mica dedicatòria a una persona que mos va deixar no fa molt, ¿vale?, una dedicatòria per Niva Mércola, ¿vale? I bueno, aquesta és una peça que tracta sobre diferents escenes de Roma, i aquesta en concret, el que parla, bueno, és la part de Villa Borghese, val?, que surten, diguem, les catacumbes, i apareix pel fons una trompeta fora, que toca normalment fora de l'escenari, fora des de la part de darrere del públic, i és, bueno, és una part molt polida i molt, diguem, molt tranquil·la i bueno, dedicada a tots aquests amants de la música i dedicada allí a Ivana, allà on estigui.
Molt polit, Santi, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De seguida ben Pepo amb més entrevistes i recordeu sobre els 11 i poc a La Porra. Fins ara.